Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia, la Cerdanya comença a aplicar les restriccions aprovades pel govern davant el risc de rebrot del coronavirus i demana als barcelonins que no pugin en massa a la comarca aprofitant el pont de la Mercè.
Un cop limitades ja les reunions socials a un màxim de 6 persones a tot Catalunya, preocupa especialment la situació en aquesta zona de muntanya on, en dies festius com avui a Barcelona i també a altres ciutats de l'àrea metropolitana, s'hi sol concentrar molta més població del que és habitual. Les limitacions en aforaments de bars i restaurants, així també com en cerimònies i esdeveniments culturals o esportius, responen a uns indicadors molt negatius a la Cerdanya, on un positiu ja té la capacitat d'infectar dues persones. És el doble de la mitjana catalana, per bé que a tot el país el perill de rebrot de la pandèmia és dues vegades superior al llindar considerat com a risc alt.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, dia 24 de setembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars destacats de la jornada.
Un 7% de les escoles tenen algun grup aïllat i ja hi ha prop de 10.000 alumnes en quarantena en la primera setmana de curs. Manlleu, a Osona, acollirà avui els primers testos massius en una escola a Catalunya.
Les escoles d'educació especial adapten la seva complexitat a les mesures de la Covid, però reclamen més recursos a l'administració. Entre altres aspectes, demanen més monitors i professors i una revisió de les ràtios.
El govern espanyol començarà a tramitar l'indult als líders independentistes empresonats a partir de la setmana que ve. Un procés que es podria allargar fins a mig any abans no passi pel Consell de Ministres. Mentrestant, el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha negat a declarar en la segona causa sobre les pancartes perquè assegura que la sentència ja està escrita.
Nou ajornament del Mobile World Congress que es trasllada del març a l'estiu. Se celebrarà entre el 28 de juny i l'1 de juliol de l'any que ve. Unes dates que el govern aplaudeix perquè preveu un major impacte econòmic, mentre el sector de la restauració hi veu la culminació d'un any nefast.
En esports, el Barça ha oficialitzat el traspàs de Luis Suárez a l'Atlètic de Madrid. Marxa per 6 milions en variables. A més, Semedo marxa també al Wolverhampton i també s'esperen sortides a l'Espanyol, que necessita rebaixar la massa salarial del vestidor per poder inscriure el seu darrer fitxatge, Keydi Baré.
El Pallasso Tortell Poltrona ha reivindicat el paper de la cultura en el pregó que ha donat el tret de sortida de les festes de la Mercè de Barcelona. Una referència a la defensa del català ha fet que Manuel Valls i un regidor de Ciutadans hagin abandonat l'acte. I tinguem portada amb la previsió del temps de cara a aquest dijous. Connexió ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Oriol Rodríguez, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui s'espera una jornada que vindrà marcada pel pas d'un front. De fet, al llarg del matí la nuvolositat anirà en augment i durant les hores centrals del dia fins i tot són probables alguns ruixats dispersos, preferentment però cap a l'àrea del litoral i prelitoral central, també cap a les Terres de l'Ebre i de manera menys important a la resta del territori. A la tarda s'obriran clarianes en mesura que s'allunyi el front amb aquest vent de component oest que reforçarà sobretot a zones elevades i amb tot la temperatura màxima tendirà a baixar arreu del país. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
La Generalitat demana prudència en els desplaçaments i evitar aglomeracions amb motiu del pont de la Mercè, que és festiu a Barcelona i també a d'altres ciutats de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet de Llobregat i Sant Joan d'Espí. Un cop el Procicat ja ha limitat a un màxim de 6 persones les reunions socials, preocupa especialment la concentració de visitants a la Cerdanya, on s'han aprovat restriccions per intentar frenar un risc de rebrot que ara mateix doble el de la mitjana de Catalunya.
I és que la tendència, a més, coincideix amb el primer festiu de la tardor que ha motivat un operatiu especial de trànsit, coincidint i tenint en compte que s'espera el moviment de més de 400.000 vehicles des de l'àrea d'influència de Barcelona cap a destinacions de muntanya, sobretot. El govern insisteix en demanar que es limitin al màxim els desplaçaments i que se segueixin escrupolosament les recomanacions pel que fa a distàncies i aforaments en espais com bars i restaurants. El conseller d'Interior, Miquel Samper, fa una crida a actuar amb la màxima responsabilitat en el cas de triar la Cerdanya com a destinació.
És a dir, la recomanació seria, escolteu, si per exemple acabeu sortint aquest cap de setmana a la Cerdanya i sempre que hi aneu us reuniu amb amics, familiars i feu reunions de 6, 8, 10, 12 persones, quedeu-vos a casa vostra, a la Cerdanya, si és que hi aneu, i no provoqueu aquest tipus de reunions, que és on tenim identificat que està el problema actualment.
Aquesta crida del govern català coincideix amb la dels alcaldes de la Cerdanya que demanen als barcelonins que no pugin en massa a la comarca a segones residències o a d'altres allotjaments per tal de no empitjorar la situació. Ciutats com Puigcerdà apliquen des de les últimes hores mesures més restrictives tenint en compte que una persona ja pot infectar-ne dues de mitjana a la comarca i això és el doble que la resta de Catalunya. Ho repassem en aquesta crònica de Maria Formentí des de Pirineus Televisió.
Des de l'Ajuntament de Puigcerdà han recordat que la setmana passada ja es van prendre algunes mesures, com ara limitar l'aforament de les terrasses al 50% o el tancament dels parcs infantils. Des del consistori han indicat que estan en contacte permanent amb els departaments de salut interior i s'han mostrat proactius amb les mesures que s'apliquin per reduir contagis. Aquestes mesures addicionals són les mateixes que ja estaven en vigor a Girona, Salt i Reus. Són en principi per 15 dies i entraran en vigor un cop es publiquin al DOC. Així mateix han recordat la necessitat de limitar els desplaçaments, especialment a les portes del Pont de la Mercè.
Cal entendre que aquest no serà un cap de setmana normal on es pugui venir la Cerdanya i fer totes les activitats que es vulguin i tot el que es vulgui, perquè no serà així. Estarem en un marc de restriccions. És important que aquestes restriccions s'apliquin i, per tant, en aquest sentit, fer una apel·lació a limitar al màxim la mobilitat i els desplaçaments.
Precisament aquest dimarts, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha plantejat la possibilitat del confinament de Cerdanya, seguint el mateix criteri que per a qualsevol territori en una situació delicada. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, però, no veu tècnicament necessari confinar la comarca.
També la presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó, ha fet una crida a la responsabilitat fa uns minuts al Notícies en Xarxa. Bombardó ha afirmat que el confinament de la Cerdanya, però, no està sobre la taula.
Amb les veus que hi van haver, amb el que es va parlar ahir al Consell d'Alcaldes, no hi va haver aquesta posició de dir confinar. Sí, per altra banda, responsabilitat i intentar seguir les recomanacions als màxims. Els municipis, a través dels ajuntaments, intentaran fer aquesta feina, aquesta conscienciació aquests dies.
I més enllà de la situació concreta de la Cerdanya, Catalunya ha experimentat un nou augment del risc de rebrot i la taxa frega ja als 200 punts. En concret, se situa en 194, 7 més que en el darrer informe. També ha augmentat de nou la velocitat de contagi, que per tercer dia consecutiu està per sobre de l'1. Amb tot, el nombre de nous contagis torna a baixar i ahir es van comunicar 600 de nous. També ha baixat la xifra de pacients ingressats amb Covid als hospitals catalans, tot i que la de pacients amb complicacions greus ha augmentat. Pel que fa a les defuncions, el Departament de Salut n'ha notificat 16 més, algunes de les quals poden haver-se produït al llarg de la setmana i han estat notificades amb retard. A la primera setmana del curs escolar s'han fet recollides de mostres per més de 16.000 PCR mitjançant la tècnica del frotis nasal indolor als centres educatius. S'hi han detectat 970 casos positius en alumnes, el que representa un 6%.
Un 92% dels centres no té cap grup confinat. Ensenyament i Salut demanen a les famílies que extremin les precaucions fora de l'escola perquè és d'on provenen els contagis. És una crònica amb tota la informació de la nostra companya Mon Carvajal.
Ensenyament i Salut asseguren que els protocols funcionen bé i l'escola és segura, però alerten que els contagis en nens venen i vindran de fora de l'entorn escolar. Per això demanen a les famílies que extremin les precaucions fora de l'escola, una recomanació que fa el secretari general de Salut, Marc Ramentol.
sí que ens preocupa l'evolució de la pandèmia aquests darrers dies. I en aquest sentit, crec que hem de ser molt exigents i molt incisius en aquest missatge. En bona part, els principals protagonistes a l'hora de decidir si una escola té més o menys probabilitats que romangui oberta és la comunitat educativa més enllà de l'escola, són les famílies.
A partir d'ara, quan hi hagi sospites de transmissió comunitària, les proves massives deixaran de fer-se en carrers i places i es faran a les escoles, perquè és el punt neuràlgic del seu entorn. Avui, per exemple, comença un cribratge a l'escola Puigsegut de Manlleu i dimarts vinent se'n faran a una escola de Barcelona i a dues de l'Hospitalet.
Ara ho escoltàvem, avui es fa el primer cribratge massiu de Covid-19 in situ en una escola a Catalunya. Serà a Manlleu, a Osona, i tot plegat s'emmarca en els testos comunitaris que ahir van començar al barri on s'ubica el centre. És una crònica del Nou Televisió de Natàlia Peix. Bon dia.
Bon dia. L'escola Puigsegut de Manlleu serà avui la primera de Catalunya on es realitza un cribratge massiu per detectar casos asimptomàtics de Covid-19, tallar les cadenes de contagi i frenar l'expansió del virus. Les proves PCR es faran dins del mateix centre a tot l'alumnat i el personal, tant docents com la resta de professionals que hi treballen. Els testos a l'escola s'emmarquen en el cribratge que ahir va començar al barri de l'Erm, el més poblat de Manlleu. Àlex Garrido és l'alcalde del municipi.
Estem davant d'una situació crítica a Manlleu. L'escola Puigsegut està en l'entorn on tenim més casos, insisteixo, perquè és la zona més poblada de la nostra ciutat, i s'ha arribat a aquesta conclusió de que era important començar pel Puigsegut, aquest cribatge.
Després del cribatge d'avui a l'escola, demà reprendran les PCR al casal cívic Frederica Montseny, on hi continuaran dilluns vinent. El ritme de proves del primer dia, amb 340 fins a mitja tarda, era positiu. Salut i el consistori volen fer-ne entre 1.200 i 1.500 en total.
Doncs encara en l'àmbit escolar ens fixem ara en les escoles amb alumnes d'educació especial que, tot i la seva idiosincràsia, s'han adaptat bé als plans anticovid. Els protocols són pràcticament calcats als de l'escola ordinària, però un contacte més proper amb l'alumne i la dificultat de l'ús de la mascareta en alguns casos obliga a extremar la precaució i a incrementar les plantilles de reforç. És el cas, per exemple, de l'escola Llevant de Badalona. Ens ho explica la Montse López, de Televisió de Badalona.
Les escoles d'educació especial de Badalona han iniciat el curs amb plans de reobertura pràcticament calcats als de les escoles ordinàries. Accessos regulats, grups bombolla, mascareta i distància, i sobretot extremen les mesures de protecció en el cas dels alumnes vulnerables. No sempre és fàcil, hi ha alumnes que no poden treure's per si sols la mascareta i aquests no l'han de dur. De fet, en aquests centres especialment, la mascareta s'ha convertit en un impediment a l'hora d'apropar-se als menors.
El mestre, quan ha de poder parlar amb el nen, o la logopeda, en aquest cas que tenim logopedes que tenen la feina, pues, posen la pantalla i es treuen la mascareta. I diguem-ne que tots assumim el risc pertinent.
Tot i les dificultats, els alumnes s'han adaptat molt bé a les noves normes de prevenció. Mesures a banda, tenien ganes de retrobar-se amb mestres i companys.
Es que tenía muchas ganas, estaba súper nervioso de ir al cole.
Lo primero, por fin ya he salido, cuando estaba pensando, cuando ya se... Comenzaba un poco a tranquilizar y por fin podía ir a la escuela.
Aquest curs l'escola Llevant compta amb dues educadores de reforç per la pandèmia, així com amb més personal de neteja. Mesures, totes elles, per fer que l'escola no torni a tancar. Fins a l'escola!
Pràcticament un quart de nou del matí ara obrim plana política per explicar que el govern espanyol començarà a tramitar l'indult als líders independentistes empresonats a partir de la setmana que ve. És un procés que podria allargar-se fins a mig any abans no passi pel Consell de Ministres. Ho ha confirmat el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, durant la sessió de control al Congrés dels Diputats. Campo ha assegurat que ho farà perquè és el que toca. Ara caldrà escoltar les parts, tant el Tribunal Sentenciador com la Fiscalia, i prendre una decisió.
Y en cuanto a este ministerio se refiere, impulsa normativamente aquello que son los designios del gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, tramita todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este gobierno.
Campo ha insistit en que el govern espanyol ha de vetllar pel compliment de la llei i ha afirmat que hi ha independència entre el Poder Judicial i el Ministeri Fiscal. El ministre ha assegurat que acaten les resolucions dels tribunals, tot i que estan plenament disposats al diàleg. Des del Partit Popular ja s'ha avançat que presentaran recurs al Constitucional si es concedeixen els indults. I per la seva banda, la consellera de Justícia, Esther Capella, continua apostant per l'amnistia per posar el comptador a zero i trobar una solució política al conflicte actual.
Els indults no deixa de ser el reconeixement que alguna cosa no ha funcionat. L'indult repara d'una forma parcial una qüestió que els hi apuntava, que requereix una solució política, una solució dialogada.
El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que la sentència contra ell ja està escrita i que el tribunal que el jutja no és neutral. Són declaracions fetes després que ahir Torra s'acollís al seu dret a no declarar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que l'investiga per desobediència en una segona causa, després de no haver retirat una pancarta en suport als líders polítics empresonats. En una compareixença posterior al Palau de la Generalitat, el president ha insistit en afirmar que són judicis que obeeixen a una persecució política contra l'independentisme.
Jo li he dit al magistrat que aquell no era un tribunal neutral, que digués el que digués, que fes el que fes, la sentència ja està escrita i que, per tant, doncs, m'acollia el meu dret a no declarar. També li he dit que jo sóc un independentista català i que aquell judici s'emmarcarà dintre del que és aquesta persecució política que hi ha contra els independentistes catalans.
El Mobile World Congress s'ajorna fins a l'estiu de l'any que ve. El congrés, previst inicialment entre l'1 i el 4 de març, se celebrarà entre el 28 de juny i l'1 de juliol del 2021 amb l'objectiu d'assegurar una major assistència.
El govern aplaudeix aquesta decisió i, d'altra banda, el sector de la restauració veu la culminació d'un any nefast. El conseller delegat del GSMA, John Hoffman, que ahir es va reunir amb el govern català, ha afirmat que l'interès de les empreses d'assistir presencialment al Congrés és molt fort. El Congrés preveu celebrar un esdeveniment amb el 85% dels grans expositors mundials presents. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, valorava positivament l'ajornament del Congrés.
És una bona decisió perquè això tindrà, amb seguretat, un major impacte econòmic pel país. Segurament hi haurà més assistents.
Més qüestions. El Consell d'Administració de SEAT ha anomenat el britànic Wayne Griffiths com a nou president de l'automobilística. Griffiths substitueix en el càrrec a Luca De Meo, que va marxar a Renault. El nou president de SEAT mantindrà el càrrec que ja ocupava de director executiu i president de la marca Cupra i per ara també seguirà com a vicepresident executiu comercial de l'empresa. Des de la sortida de Meo, l'alemany Carsten Isensee tenia la presidència de l'empresa de forma interina. Griffiths assegura que aquest setembre l'empresa està recuperant uns bons nivells de venda.
Seguimos con este plan, claro, pero no solo en inversión en la fábrica de aquí de Barcelona Matras, sino proyectos y nuevos modelos. Referente al negocio de este año, cómo vamos a cerrar el año, hoy no vamos a dar una cifra, pero que puedo decir que estamos recuperando ya. Septiembre como mes va muy bien.
Lleida ha constituït la mesa transversal per la recuperació de la ciutat. Aquesta mesa està integrada per institucions, partits i entitats i pretén consensuar mesures per pal·liar els efectes de la Covid-19. La informació és de Jaume Martell, de Lleida Televisió.
Una cinquantena d'institucions i entitats del teixit social, econòmic i cultural de la ciutat, així com les formacions polítiques amb representació a la Paeria, han participat en la taula transversal per a la recuperació de la ciutat de Lleida. L'acte, que té com a objectiu adoptar un seguit de mesures que permetin la reactivació de la ciutat davant la crisi sanitària, s'ha celebrat a la nau central de la Seu Vella i ha estat presidit per l'alcalde Miquel Pueyo.
És molt important perquè ens hem trobat aquí per iniciar un document, el procés d'elaboració d'un document, que ha d'estar en condicions de començar a ser debatut aproximadament en un mes, però sobretot el més important ens hem trobat aquí per compartir i per comprometre'ns a treballar no des de la unanimitat absoluta, sinó des de la diversitat i la representativitat en allò que ha de ser les pautes de recuperació de la recuperació de la ciutat de Lleida.
Entre les propostes i demandes de les entitats hi ha una gran varietat, però en general hi ha la voluntat d'aplicar polítiques per afavorir el desenvolupament econòmic del territori.
I parlem ara d'infraestructures, perquè les obres de reparació del pont ferroviari del riu Tordera, entre Blanes i Malgrat de Mar, de la línia R1, ja són a la recta final. Adif preveu restablir la circulació de trens a finals d'aquest any, tal com va comunicar i com va anunciar quan el pont va quedar malmès arran del temporal Glòria. Ens amplien la informació els companys de Televisió de Girona.
L'estructura del nou pont ja està completament enllestida i ara els treballs se centren en l'instal·lació de les vies i de la catenària. Un pont, asseguren, amb més seguretat que el que hi havia abans.
Jo, un pont normal, el que n'hi havia abans, el que feia és que tens les vies i cap a baix tens les vies, la inèrcia. Així, el que hem fet ha sigut tenir les vies i la inèrcia està cap amunt. Per això té aquesta forma que veu una mica aixina de ona. És a dir, és per guanyar el màxim resguardo possible entre el que és el llit del riu i el que és l'estructura de formigó.
A pocs metres del pas ferroviari hi ha la reconstrucció del pont que també va caure durant el Glòria i que és la carretera que uneix Blanes i Malgrat, competència en aquest cas de la Generalitat. Les dues administracions, però, han col·laborat en els treballs per millorar la seguretat.
Estem fent una obra de futur, una obra que ha costat gairebé 9 milions d'euros i, per tant, vol dir que la inversió és important.
Els alcaldes de la zona celebren la finalització, però també lamenten que no s'hagi aprofitat l'obra per desdoblar la via, una reivindicació de fa més de 20 anys.
I parlem ara del primer accident mortal d'un conductor de patinet elèctric a Barcelona. El sinistre s'ha produït aquest dimecres a la tarda quan ha topat amb una furgoneta al districte de l'Eixample. Ara la unitat de prevenció d'accidents de la Guàrdia Urbana està investigant els fets. Ja és oficial, Luis Suárez deixa el Barça i se'n va a l'Atlètic de Madrid. L'uruguaià, tercer màxim golejador de la història del Barça per darrere de Messi i César, oferirà una roda de premsa aquest migdia per acomiadar-se del club. A més, ja s'ha anunciat el traspàs de Semedo al Wolverhampton. I d'altra banda, el club blaugrana ha fet fitxa del primer equip a Ansu Fati.
I l'Espanyol ha presentat Keydi Baré a l'espera de poder-lo inscriure. El jugador que ha signat fins al juny de 2024 es mantindrà sense fitxa fins que hi hagi alguna sortida que rebaixi la massa salarial del club, que ara supera de llarg el límit. El conseller delegat blanquiblau, Josep Maria Duran, ha admès que encara no saben quan podran inscriure el migcampista.
I mentre els clubs acaben de confeccionar les plantilles per competir aquesta temporada, hi ha algunes excepcions que fan tot el contrari. Alguns exemples són el Benavent, el Rialp o el Les, que han decidit no iniciar la temporada tenint en compte la situació sanitària. A Lleida Televisió han parlat amb els responsables del Benavent de Tercera Catalana per conèixer els motius d'aquesta determinació i també les conseqüències que se'n deriven.
La situació sanitària requereix màxima prudència i genera una incertesa que alguns prefereixen eludir. El Benavent té clar que no veu incoherent començar davant la situació que té actualment el país.
Fa dos mesos els bars de Soses, Serós, Aitona, Alcarràs, Lleida estaven tancats i ara sembla pues, bueno, que no s'ha acabat tot i teòricament, tal com diuen els experts de la situació, pues que a l'octubre-novembre pues la cosa encara s'ha de complicar més. Creiem que és una decisió assenyada.
Aquesta decisió ha provocat que els jugadors hagin de replantejar-se el seu futur en el món del futbol.
Està clar que és una feina per amb ells. Vull dir, ells volen jugar al final, són xavals joves i volen jugar. Però pues bueno, el que s'ha volgut buscar aquí s'ha buscat i hi ha altres jugadors pues, que potser els han fet un favor perquè venien més per compromís que per ganes.
El club, per prendre aquesta decisió, rebrà una sanció econòmica d'entre 200 i 250 euros i el descens de categoria.
En bàsquet, avui es disputen partits de la segona jornada de Lliga ACB. Jugaran el Barça i el Baxi Manresa. Els blaugranes visitaran l'Unicaja a 3:15 de la nit i abans, a les 7, el Baxi Manresa jugarà el Nou Congost contra l'Obradoiro. L'entrenador dels bagencs, Pedro Martínez, avisa.
El pallasso Tortell Poltrona va donar el tret de sortida de les festes de la Mercè de Barcelona. En unes festes marcades per la crisi sanitària, Poltrona es va centrar en la defensa del planeta en el context actual del canvi climàtic i en la crisi social.
Ja era hora!
Doncs no. No, no. Tenim por, volem seguretat i nos pasamos por el forro todos los megasenyales mundiales. I ara ve això de la normalitat, de la nova normalitat, és que és molt fort, eh? Com és possible que una normalitat pugui ser nova? Ens hem acostumat a una normalitat destructiva i volem fer nova? Vam serios que ens hem pogut l'enteniment. Hay que cambiarlo todo para que todo siga exactamente igual.
Lleida acollirà l'única exposició del món amb peces censurades per qüestions polítiques, religioses o socials. El Museu de Lleida i la Panera seran els equipaments que exposaran aquest seguit d'obres que formen part d'una col·lecció adquirida per l'empresari lleidatà Tacho Benet. La nostra companya Núria Sirvent, de la Televisió de Lleida, ja l'ha pogut visitar.
En total seran escollit una trentena de més d'un centenar que s'han adquirit els darrers 2 anys i mig i que la majoria estaven amagades en els tallers dels seus artistes per la polèmica que han despertat. Un exemple és aquesta obra d'Eugenio Merino exposada a Arco i criticada per la Fundació Francisco Franco.
Encarar-la amb obertura de mides, sabent que el que no ens agrada a nosaltres pot agradar al costat i sabent també que quan l'estem veient estem contribuint a enxamplar la llibertat d'expressió dels artistes i, per tant, la llibertat d'expressió de tots nosaltres.
Les peces censurades o que han entrat en conflicte són les exposades a la Panera i al Museu de Lleida s'hi troben les que tracten la censura, que són un total de 4, a banda de la sèrie de fotografies de presos polítics de Santiago Sierra. La inauguració tindrà lloc el dissabte i comptarà amb una peça itinerant que només es podrà contemplar el mateix dia circulant per la ciutat. Es tracta d'un vehicle decorat amb motius feixistes que va ser produït per al Festival Ingràvid de Figueres l'any 2015 i que l'Ajuntament en va prohibir la seva exhibició.
I un últim apunt, el confinament va permetre a moltes persones dedicar hores a aquelles tasques per les quals en una situació normal no tindrien temps. La creació artística n'és un exemple. A Terrassa, la mostra Art Confinat recull algunes d'aquestes obres que plasmen la situació viscuda pels autors.
La xarxa de comunicació local.
Jo crec que en el primer cop que em vas mirar i em vas dir el teu nom. Quan totes aquelles nits que vam veure sortir el sol. I tu, que sempre has tingut por, avui diràs que no. Dels teus ulls. I tu, buscant un tros de cel, deixant de ser fidel a tot el temps perdut. Ara que tot ha canviat, no puc deixar de pensar. Sense importar-me que hi hagi al davant. Potser no serà senzill, molts reptes a superar, però sé que junts farem força i força fins al final. Avui tinc ganes de tu i d'explicar-te el que algú va ensenyar. Temps perdut, sempre que sigui viscut. I tu, que sempre has tingut por, avui diràs que no, i el brillar dels teus ulls. I tu, buscant un tros de cel, deixant de ser fidel.
xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia, la Cerdanya comença a aplicar les restriccions aprovades pel govern davant el risc de rebrot del coronavirus i demana als barcelonins que no pugin en massa a la comarca aprofitant el pont de la Mercè.
Un cop limitades les reunions socials a un màxim de 6 persones a tot Catalunya, preocupa especialment la situació en aquesta zona de muntanya on en dies festius com avui a Barcelona i altres ciutats de l'àrea metropolitana s'hi acostumen a concentrar més població del que és habitual. Les limitacions en aforaments de bars i restaurants, així com també en cerimònies i esdeveniments culturals o esportius, responen a uns indicadors molt negatius a la Cerdanya, on un positiu té la capacitat ja d'infectar 2 persones. És el doble de la mitjana catalana, per bé que a tot el país el perill de rebrot de la pandèmia és 2 vegades superior al llindar considerat com a risc alt.
Aquests són alguns dels temes que us estem explicant avui al Notícies en xarxa. En repassem al punt de 8:45 del matí, d'altres també en forma de titulars.
Un 7% de les escoles tenen algun grup aïllat i ja hi ha prop de 10.000 alumnes en quarantena en la primera setmana de curs. A Manlleu, a Osona, avui s'acullen els primers testos massius en una escola a Catalunya.
Les escoles d'educació especial adapten la seva complexitat a les mesures de la Covid, però reclamen més recursos a l'administració. Entre altres aspectes, demanen més monitors i professors i una revisió de les ràtios. De tot plegat, en parlarem d'aquí a pocs minuts amb Mariona Torredemer, representant de les escoles d'educació especial ADINCAT, una entitat que treballa amb una 60 de centres d'aquestes característiques a Catalunya.
El govern espanyol començarà a tramitar l'indult als líders independentistes empresonats a partir de la setmana que ve, un procés que es podria allargar fins a mig any abans no passi pel Consell de Ministres. Mentrestant, el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha negat a declarar en la segona causa sobre les pancartes perquè assegura que la sentència ja està escrita.
Nou ajornament del Mobile World Congress que es trasllada del març a l'estiu se celebrarà entre el 28 de juny i l'1 de juliol de l'any que ve. Unes dates que el govern aplaudeix perquè preveu un major impacte econòmic mentre el sector de la restauració hi veu la culminació d'un any nefast.
En esports, el Barça ha oficialitzat el traspàs de Luis Suárez a l'Atlètic de Madrid. Marxarà per 6 milions en variables. A més, Semedo marxa al Wolverhampton. I també s'esperen sortides a l'Espanyol, que necessita rebaixar la massa salarial del vestidor per poder inscriure el seu darrer fitxatge, a Keydi Baré.
El Pallasso Tortell Poltrona ha reivindicat el paper de la cultura en el pregó que ha donat el tret de sortida a les festes de la Mercè de Barcelona. Una referència a la defensa del català ha fet que Manuel Valls i una regidora de Ciutadans hagin abandonat l'acte.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar. En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
La Generalitat demana prudència en els desplaçaments i evita aglomeracions amb motiu del pont de la Mercè, que és festiu a Barcelona, i també a d'altres ciutats de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat i Sant Joan d'Espí. Un cop el Procicat ja ha limitat a un màxim de 6 persones les reunions socials, preocupa especialment la concentració de visitants a la Cerdanya, on s'han aprovat restriccions per intentar frenar un risc de rebrot que ara mateix doble el de la mitjana de Catalunya.
Sí, aquesta tendència a més coincideix amb el primer festiu de la tardor que ha motivat un operatiu especial de trànsit, tenint en compte que s'espera el moviment de més de 400.000 vehicles des de l'àrea d'influència de Barcelona cap a destinacions, sobretot de muntanya. El govern insisteix en demanar que es limitin al màxim els desplaçaments i que se segueixin escrupulosament les recomanacions pel que fa a distàncies i aforaments en espais com bars i restaurants. El conseller d'Interior, Miquel Samper, fa una crida a actuar amb la màxima responsabilitat en el cas de triar la Cerdanya com a destinació.
És a dir, la recomanació seria: escolteu, si per exemple acabeu sortint aquest cap de setmana a la Cerdanya i sempre que hi aneu us reuniu amb amics, familiars i feu reunions de 6, 8, 10, 12 persones, quedeu-vos a casa vostra, a la Cerdanya, si és que hi aneu, i no provoqueu aquest tipus de reunions, que és on tenim identificat que està el problema actualment.
I aquesta crida del govern català coincideix amb la dels alcaldes de la Cerdanya, que demanen als barcelonins que no pugin en massa a la comarca a segones residències o altres allotjaments per tal de no empitjorar la situació. Ciutats com Puigcerdà apliquen des de les últimes hores mesures més restrictives, tenint en compte que una persona ja pot infectar-ne dues de mitjana a la comarca. I això és el doble que a Catalunya. La presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó, ha fet una crida a la responsabilitat. En declaracions fa uns minuts a la xarxa, Bombardó ha afirmat que el confinament de la Cerdanya no està sobre la taula.
Amb les veus que hi van haver, amb el que es va parlar ahir al Consell d'Alcaldes, no hi va haver aquesta posició de dir confinar. Sí, per altra banda, responsabilitat i intentar seguir les recomanacions als màxims. Els municipis, a través dels ajuntaments, intentaran fer aquesta feina, aquesta conscienciació aquests dies.
Pel que fa a la capacitat de resposta davant d'aquests repunts a la comarca, els responsables dels equipaments sanitaris asseguren que estan preparats. Malgrat tot, se sumen a les peticions de prudència perquè la tendència no es descontroli. Xavi Cunill és director general adjunt de l'Hospital de la Cerdanya.
És veritat que hi ha una segona onada aquí a la Cerdanya, no la podem vincular en aquests moments ni amb les escoles, ni amb totes aquestes, ni segurament amb gent de fora, ni per ara no hem trobat el lligam amb cap d'aquests motius, però sí que hem de ser prudents perquè això pot anar a la baixa o pot anar a l'alça.
Més enllà d'aquesta situació concreta de la Cerdanya, Catalunya ha experimentat un nou augment del risc de rebrot i la taxa frega ja als 200 punts. En concret, se situa en 194,7, són més que en el darrer informe. També ha augmentat de nou la velocitat de contagi, que per tercer dia consecutiu està per sobre de l'1. Amb tot, el nombre de nous contagis torna a baixar i ahir es van comunicar 600 de nous. També ha baixat la xifra de pacients ingressats amb Covid als hospitals catalans, tot i que la de pacients amb complicacions greus ha augmentat. Pel que fa a les defuncions, el Departament de Salut n'ha notificat 16 més, algunes de les quals poden haver-se produït al llarg de la setmana i han estat notificades amb retard.
La primera setmana del curs escolar s'han fet recollides per mostres per més de 16.000 PCR mitjançant la tècnica del frotis nasal indolor als centres educatius. S'hi han detectat 970 casos positius en alumnes, que representa un 6% del total.
El 92% o un 92% dels centres no té cap grup confinat. Ensenyament i Salut demanen a les famílies que extremin les precaucions fora de l'escola perquè és d'on provenen els contagis. És una crònica de la nostra companya Mont Carvajal.
Ensenyament i Salut asseguren que els protocols funcionen bé i l'escola és segura, però alerten que els contagis en nens venen i vindran de fora de l'entorn escolar. Per això demanen a les famílies que extremin les precaucions fora de l'escola, una recomanació que fa el secretari general de Salut, Marc Ramentol.
Sí que ens preocupa l'evolució de la pandèmia aquests darrers dies. I en aquest sentit crec que hem de ser molt exigents i molt incisius en aquest missatge. En bona part, els principals protagonistes a l'hora de decidir si una escola té més o menys probabilitats que romangui oberta és la comunitat educativa més enllà de l'escola, són les famílies.
A partir d'ara, quan hi hagi sospites de transmissió comunitària, les proves massives deixaran de fer-se en carrers i places i es faran a les escoles, perquè és el punt neuràlgic del seu entorn. Avui, per exemple, comença un cribratge a l'escola Puigsegut de Manlleu i dimarts vinent se'n faran a una escola de Barcelona i a dues de l'Hospitalet.
Doncs encara en l'àmbit escolar ens fixem ara en les escoles d'educació especial que, tot i la seva idiosincràsia, sembla que s'han adaptat bé als plans anti-Covid. En parlem d'aquesta qüestió amb Mariona Torredemer, que és representant de les escoles d'educació especial a DINCAT, una entitat que treballa amb una seixantena de centres d'aquestes característiques a Catalunya. Senyora Torredemer, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com han iniciat el curs? Com s'han organitzat les escoles?
Bé, en principi les escoles doncs funcionen bastant bé. Tenim algun grup confinat, però en principi doncs hem iniciat l'escola força bé.
Perquè els plans de reobertura i les mesures de seguretat són bastant iguals o bastant similars, de fet, als de les escoles ordinàries, oi?
En principi són força similars i aquesta és una reivindicació que nosaltres ja li vam fer al conseller Bargalló, que volíem doncs que tinguessin present les nostres peculiaritats. I el que no entenem, tot i que hem tingut una reunió amb ell el dia 20 d'agost, és que encara no ha donat respostes a algunes de les demandes que li vam fer.
Quines eren, senyora Torredemer, aquestes demandes que van traslladar al conseller Bargalló?
Bueno, la primera i la més principal és que no sabem per què se'ns va excloure de la dotació de personal extra per poder fer front a totes les reorganitzacions que les escoles necessitem per fer front a la distribució de grups diferents de com ho teníem organitzat en els darrers cursos. I l'altra és que també doncs se'ns va excloure de tot el tema de la connectivitat i que no entenem doncs per què les nostres escoles van quedar excloses d'aquest programa. I una altra reivindicació important és que no sabem com fer front a totes les despeses que genera doncs el fet de tenir materials específics, de desinfecció neteja de les escoles, etc. Fins aquí, el dia d'avui no tenim resposta. I hem adreçat precisament ahir un escrit en el conseller perquè recordés les nostres demandes i esperem que ben aviat doncs ens respongui.
I en el cas del personal, això significa que vostès estan fent aquests grups bombolla, estan reduint les ràtios d'alumnes i ho estan fent tot sense cap mena de dotació de reforç de personal extra amb les mateixes persones que treballaven en aquests centres abans de la pandèmia?
Sí, de fet, nosaltres a les nostres escoles la ràtio no és ni semblant a les de les escoles ordinàries. Nosaltres la ràtio és de 8-12 alumnes per unitat. El que passa que com a qüestió molt concreta de les nostres escoles d'educació especial és que tenim una infraestructura que normalment doncs són edificis petits que s'han anat adaptant com a escola i per tant per mantenir la distància de seguretat hem hagut de desdoblar grups i aquest desdoblament de grups doncs fa que es necessiti més personal i aquest és el personal que nosaltres demanem al departament.
I també necessiten els especialistes, no?, que han d'entrar a diferents grups bombolles, com per exemple els logopedes, els fisioterapeutes, personal específic que necessiten aquestes criatures i que en principi no haurien de compartir aules, però que entenc que és imprescindible que ho facin, no?
Clar, aquest és un problema que tenim perquè, clar, logopedes, la dotació de logopedes doncs és 1 o 2 per centre i la de fisios també. Hi ha molta canalla que necessita doncs d'aquests especialistes i llavors aquests especialistes amb un equipament molt potent doncs podran donar voltes o podran estar amb diferents grups.
Mariana Torredemer, representant de les escoles d'educació especial a DINCAT, moltíssimes gràcies per aquesta visió que ens ha ofert avui de com ha arrencat el curs escolar en aquests centres i que vagi molt bé. Esperem que puguin resoldre tots els assumptes que tenen pendents amb el Departament d'Educació.
Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Adéu, molt bon dia. I nosaltres seguim parlant ara de les afectacions de la Covid. Recordem que per contenir l'expansió del coronavirus, el govern català ha decidit ampliar 15 dies més les restriccions a Granollers, Canovelles i també a les Franqueses del Vallès. Són unes mesures que redueixen la mobilitat i que restringeixen el contacte social. Són semblants a les de les primeres fases de la desescalada. De fet, ja es van començar a aplicar a principis de mes, quan es va detectar que aquests municipis vallesans tenien una major incidència del virus. Connectem ara mateix amb els companys de BOTV per veure com ho estan vivint a un d'aquests municipis, a Granollers. Allà estan la Sònia Torres i el Dani Agudo. Sònia, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs com molt bé has dit, aquí a Granollers s'ha prorrogat les restriccions 15 dies més, unes restriccions que afecten aquí també a la ciutat de Granollers. Ens acompanya l'alcalde Josep Mayoral. Bon dia.
Molt bon dia.
Portem així des del 25 d'agost. És necessari?
Les autoritats sanitàries tracen una línia i el que ens toca és acompanyar-les. Ells són els que tenen les dades, els que analitzen l'evolució de la pandèmia i el que toca és tenir la mirada posada cap a un objectiu, que és vèncer el virus, i des del punt de vista del camí l'ha de marcar seriament l'autoritat sanitària. En tot cas, respecte al decret anterior, hi ha una novetat que em sembla que val la pena remarcar, que és que a partir d'avui els equipaments culturals i els cinemes poden estar amb una capacitat de fins al 70%. Estàvem al 50, hem passat al 70. És una notícia que val la pena remarcar, especialment en un cap de setmana en el que el Teatre Auditori presenta la seva programació, la presentarà el Tortell Poltrona, un acte que està previst dissabte, i el diumenge hi ha el primer concert de l'Orquestra de Cambra. Per tant, la cultura és segura, s'ha reconegut, i aquesta és una notícia que val la pena també doncs, comentar.
Això et volia comentar, ens trobem davant del Teatre Auditori de Granollers, la cultura és un dels sectors més afectats, per tant és una molt bona notícia, no?, que relaxin en aquest sentit aquestes mesures.
Una bona notícia amb les entre cometes que vivim les bones notícies, perquè és evident que estem en una situació molt preocupant i no hem de deixar de dir-ho. Estem en un moment que, malgrat que en les darreres setmanes a Granollers i al seu entorn hem contingut les xifres, el problema no és de Granollers, no és de Canovelles, no és dels Franquers, és un problema global, un problema de tot el país, i per tant hem d'extremar les precaucions, hem de reduir els contactes socials al màxim, hem de fer cas a les instruccions que en donen: distància, mascareta, mans netes. És essencial, perquè l'única manera de guanyar el virus és a partir de la voluntat col·lectiva de guanyar-lo.
Com està vivint la ciutat aquesta situació?
Com sempre, amb aquesta barreja de preocupació i de ganes de sortir-se'n, no? Especialment hi ha un sector molt, molt afectat, que ens sap molt greu que ho hagi de viure d'aquesta manera, que és el de la restauració. Aquest és un sector especialment important a la ciutat. Avui és dijous i és un dia en què a Granollers doncs, hi ve gent, i ve menys gent que en altres moments, òbviament, però en tot cas el fet de que s'hagi de restringir la restauració és intel·ligible a partir dels arguments que dona l'autoritat sanitària, però és dolorós.
La restauració, però també el comerç, no?
Sí, però en tot cas probablement l'afectació més nítida està doncs, en aquests percentatges d'ocupació de les terrasses o dels mateixos restaurants. Els comerços també tenen restricció, però és un efecte, diguem-li, més contingut o més difós en el temps, no? Deia que vivíem això doncs, amb la preocupació que pertoca, però també amb la convicció de que si hi ha ciutats capaces de traçar futur a partir de la seva empenta, a partir del seu teixit associatiu, a partir de la seva vocació d'escriure el futur, és aquesta, eh? Estem convençuts que Granollers serà és i serà un dels motors que ajudarà a que el país tiri endavant amb força.
Moltes gràcies, Josep Mayoral.
De res, gràcies per estar aquí.
Ja heu vist unes restriccions que sobretot afecten el sector de la cultura, la restauració i el comerç, però seguiran uns dies més per contenir els contagis.
El govern espanyol començarà a tramitar l'indult als líders independentistes empresonats a partir de la setmana que ve. És un procés que podria allargar-se fins a mig any abans no passi pel Consell de Ministres. Ho ha confirmat el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, durant la sessió de control al Congrés de Diputats. Campo ha assegurat que ho farà perquè és el que toca. Ara caldrà escoltar les parts, tant el Tribunal Sentenciador com la Fiscalia, i prendre una decisió.
Y en cuanto a este ministerio se refiere, impulsa normativamente aquello que son los designios del gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, tramita todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este gobierno.
Campo ha insistit en que el govern espanyol ha de vetllar pel compliment de la llei i ha afirmat que hi ha independència entre el poder judicial i el Ministeri Fiscal. El ministre ha assegurat que acaten les resolucions dels tribunals, tot i que estan plenament disposats al diàleg. Des del Partit Popular ja s'ha avançat que presentaran recurs al Constitucional si es concedeixen els indults. I per la seva banda, la consellera de Justícia, Esther Capella, continua apostant per l'amnistia per posar el comptador a zero i trobar una solució política al conflicte actual.
Els indults no deixa de ser el reconeixement que alguna cosa no ha funcionat. L'indult repara d'una forma parcial una qüestió que els hi apuntava, que requereix una solució política, una solució dialogada.
El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que la sentència contra ell ja està escrita i que el tribunal que el jutja no és neutral. Són declaracions fetes després que ahir Torra s'acollís al seu dret a no declarar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que l'investiga per desobediència en una segona causa, després de no haver retirat una pancarta en suport als líders polítics empresonats. En una compareixença posterior al Palau de la Generalitat, el president ha insistit en afirmar que són judicis que obeeixen a una persecució política contra l'independentisme.
Jo li he dit al magistrat que aquell no era un tribunal neutral, que digués el que digués, que fes el que fes, la sentència ja està escrita i que, per tant, doncs, m'acollia el meu dret a no declarar. També li he dit que jo sóc un independentista català i que aquell judici s'emmarcarà dintre del que és aquesta persecució política que hi ha contra els independentistes catalans.
El Mobile World Congress s'ajorna fins a l'estiu de l'any que ve. El congrés previst inicialment entre l'1 i el 4 de març se celebrarà entre el 28 de juny i l'1 de juliol del 2021 amb l'objectiu d'assegurar una major assistència.
El govern aplaudeix aquesta decisió i, d'altra banda, el sector de la restauració veu la culminació d'un any nefast. El conseller delegat del GSMA, John Hoffman, que ahir es va reunir amb el govern català, ha afirmat que l'interès de les empreses d'assistir presencialment al congrés és molt fort. El Congrés, de fet, preveu celebrar un esdeveniment amb el 85% dels grans expositors mundials presents. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, valorava positivament l'ajornament del Congrés.
Ja és oficial, Luis Suárez deixa el Barça i se'n va a l'Atlètic de Madrid. L'uruguaià, tercer màxim golejador de la història del Barça per darrere de Messi i César, oferirà una roda de premsa aquest migdia per acomiadar-se del club. A més, ja s'ha anunciat el traspàs de Semedo al Wolverhampton. I d'altra banda, el club blaugrana ha fet fitxa del primer equip a Ansu Fati.
I l'Espanyol ha presentat Keidi Baré a l'espera de poder-lo inscriure. El jugador, que ha signat fins al juny de 2024, es mantindrà sense fitxa fins que hi hagi alguna sortida que rebaixi la massa salarial del club, que ara supera de llarg el límit. El conseller delegat blanquiblau, Josep Maria Duran, ha admès que encara no saben quan podran inscriure el migcampista.
I en bàsquet, avui es disputen partits de la segona jornada de la Lliga ACB. Jugaran el Barça i el Baxi Manresa. Els blaugranes visitaran l'Unicaja a 9:45 de la nit. Abans, a les 7, el Baxi Manresa jugarà el Nou Congost contra l'Obradoiro.
El Barça d'handbol disputa aquest vespre a 9:45 el primer partit de Lliga de Campions a casa. Després d'haver debutat amb victòria a Ucraïna, avui el rival serà el Zelia Slové. Serà a porta tancada i amb el segon entrenador, Fernando Barbeito, dirigint l'equip, a l'espera que Xavi Pasqual es pugui reincorporar.
El Pallasso Tortell Poltrona va donar el tret de sortida a les festes de la Mercè de Barcelona, en unes festes marcades per la crisi sanitària. Poltrona es va centrar en la defensa del planeta en el context actual de canvi climàtic i en la crisi social.
Ja era hora!
Doncs no. No, no. Tenim por, volem seguretat i nos pasamos por el forro todos los megasenyales mundiales. I ara ve això de la normalitat, de la nova normalitat, és que és molt fort, eh? Com és possible que una normalitat pugui ser nova? Ens hem acostumat a una normalitat destructiva i la volem fer nova? Vam serios que ens hem begut l'enteniment. Hay que cambiarlo todo para que todo siga exactamente igual.
Lleida acollirà l'única exposició del món amb peces censurades per qüestions polítiques, religioses o socials. El Museu de Lleida i la Panera seran els equipaments que exposaran aquest seguit d'obres que formen part d'una col·lecció adquirida per l'empresari lleidatà Tatxo Benet. La nostra companya Núria Sirvent, de la Televisió de Lleida, ja l'ha pogut visitar.
En total, se n'han escollit una trentena de més d'un centenar que s'han adquirit els darrers 2 anys i mig i que la majoria estaven amagades en els tallers dels seus artistes per la polèmica que han despertat. Un exemple és aquesta obra d'Eugenio Merino exposada a Arco i criticada per la Fundació Francisco Franco.
Encarar-la amb obertura de mides sabent que el que no ens agrada a nosaltres pot agradar al del costat, i sabent també que quan l'estem veient estem contribuint a enxamplar la llibertat d'expressió dels artistes i, per tant, la llibertat d'expressió de tots nosaltres.
Les peces censurades o que han entrat en conflicte són les exposades a la Panera, i al Museu de Lleida s'hi troben les que tracten la censura, que són un total de 4, a banda de la sèrie de fotografies de presos polítics de Santiago Sierra. La inauguració tindrà lloc el dissabte i comptarà amb una peça itinerant que només es podrà contemplar el mateix dia circulant per la ciutat. Es tracta d'un vehicle decorat amb motius feixistes que va ser produït per al Festival Ingràvid de Figueres l'any 2015 i que l'Ajuntament en va prohibir la seva exhibició.
I la pandèmia provoca l'anul·lació de les rues de Carnaval 2021 a Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Santa Cristina. Els tres consistoris i les 44 associacions de colles de Carnaval ja estan pensant en una nova proposta que passaria per actes de petit format o virtuals, però evitant les grans aglomeracions de cada any.
La decisió ha estat consensuada conjuntament pels tres consistoris i les 44 associacions de colles de Carnaval.
La pandèmia ens obliga a evitar tant aglomeracions com també la seguretat tant de participants com de la gent que ens ve a veure. Les rues de Carnaval, doncs, aquí són multitudinàries tant per espectadors com també, doncs, pels participants. Són moltíssimes les persones, milers, les que desfilen per aquesta rua, i es veu, doncs, inviable dia d'avui poder garantir que el mes de febrer, que és quan es celebra, doncs, el Carnaval, podrem tirar-ho endavant.
La cancel·lació se centra, de moment, en l'acte de la rua. Aquest és l'esdeveniment més multitudinari de cada Carnestoltes, i és que de mitjana hi ha 66 colles d'arreu de les comarques de Girona, 4.000 participants desfilant i desenes de milers de persones de públic.
Filmets Badalona Film Festival serà la porta d'entrada a Catalunya dels curtmetratges presentats enguany als Premis BAFTA, els guardons de l'Acadèmia Britànica. Gràcies a la col·laboració establerta amb el British Council, es projectaran al Festival Filmets els 8 curtmetratges presentats a aquests premis. Entre ells hi ha les dues cintes premiades a les categories de ficció i animació.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Els Apolo 14, 15, 16 i 17. Després de l'ensurt de l'Apolo 13, que va patir una explosió en un tanc d'oxigen i no va poder aterrar la Lluna, encara va haver-hi 4 missions lunars més. Els Apolos 14, 15, 16 i 17, que van transcórrer sense cap problema. L'Apolo 14 va ser llançat el 31 de gener de 1971, 9 mesos després de l'Apolo 13, i després de moltes revisions i millores en els sistemes dels coets. Els seus tripulants van ser Alan Shepard, Edgar Mitchell i Stuart Rusa. Shepard i Mitchell van aterrar a la regió Fra Mauro de la Lluna i van fer 2 passejos per la seva superfície, de 4,8 i 4,6 hores de durada. Van recollir 43 quilos de roques i pols lunar i van fer altres experiments. Com a anècdota, Shepard va portar un pal de golf i va llançar 2 pilotes en la feble gravetat lunar. I Rusa va portar unes quantes llavors d'arbres que després es van plantar a la Terra. El 6 de juliol de 1971 va ser llançat l'Apolo 15 cap a la Lluna. A bord hi viatjaven David Scott, Alfred Worden i James Irwin. Scott i Irwin van aterrar al mar Imbrium de la Lluna i va ser la primera vegada que van portar amb ells un rover lunar, un vehicle elèctric per desplaçar-se per la superfície del satèl·lit. Amb ell van poder explorar una zona més àmplia de la Lluna. En total van fer gairebé 28 quilòmetres en 3 passejos diferents. També van recollir 88 quilos de roques lunars i van instal·lar un important instrumental geofísic. El 16 d'abril de 1972 es va llançar l'Apolo 16 amb 3 astronautes a bord: John Young, Charles Duke i Kate Mattingly. Young i Duke van estar 71 hores, poc menys de 3 dies, a la superfície lunar. I durant aquest temps van fer 3 passejos amb una durada de 20 hores i van fer servir també un vehicle lunar, amb el qual van recórrer 26 quilòmetres en total. també van recollir 95 quilos de roca. Durant el viatge de tornada, Mattingly va fer un passeig especial per a recuperar diverses cassets de pel·lícules fotogràfiques de l'exterior del mòdul de comandament. Finalment, el 7 de desembre de 1972 es va enlairar l'última missió del programa Apollo, l'Apollo 17. Els seus tripulants van ser Eugene Cernan, Harrison Smith i Ronald Evans.
La xarxa de comunicació.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Pere Gilard. Des d'avui, la Cerdanya comença a aplicar les restriccions aprovades pel govern davant del risc de rebrot per coronavirus. Les autoritats sanitàries també demanen als barcelonins que no pugin en massa a la comarca aprofitant el pont de la Mercè. En aquesta comarca, un positiu ja té capacitat per infectar dues persones. És el doble de la mitjana catalana, per bé que a tot el país el perill de rebrot de la pandèmia és dues vegades superior al llindar, considerat com a risc alt. El director general adjunt de l'Hospital de la Cerdanya, Xavier Cunill, ha assegurat aquest matí a la xarxa que no coneixen encara el focus de la segona onada i demana precaució.
És veritat que hi ha una segona onada aquí a la Cerdanya. No la podem vincular en aquests moments ni amb les escoles, ni segurament amb gent de fora. Per ara no hem trobat el lligam amb cap d'aquests motius, però sí que hem de ser prudents. Hem de ser prudents perquè això pot anar a la baixa o pot anar a l'alça.
I des d'aquest matí el Diari Oficial de la Generalitat publica la pròrroga i modificació de restriccions a Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès fins al 8 d'octubre. L'aforament de la restauració i actes religiosos es limiten al 50%, mentre que els actes culturals no podran superar el 70%. Mentrestant, un 7% dels centres educatius del país tenen algun grup aïllat i ja hi ha prop de 10.000 alumnes en quarantena en la primera setmana de curs. Manlleu, a Osona, acollirà avui els primers testos massius en una escola a Catalunya. Més qüestions. En matèria laboral, al Pla d'Urgell, els Mossos d'Esquadra han denunciat per la via penal un veí del municipi de Bellvís per maltractar treballadors. L'acusen com a presumpte autor d'un delicte social. Ens ho amplien des de Ràdio Ponent, Alba Amor.
Bon dia, els Mossos d'Esquadra van iniciar la investigació a principis d'estiu. Els agents van conèixer que treballadors estrangers vivien en una explotació agrària sense complir les condicions mínimes d'habitabilitat i salubritat. La policia assegura que 32 persones vivien en un espai petit, edificat de manera il·legal sense cèdula d'habitabilitat. Les suposades víctimes són migrants que treballaven a compte d'una empresa d'ocupació temporal. Pagaven un lloguer a l'investigat per un habitatge on dormien en espais comuns, amb matalassos però sense tenir llum ni aigua. En declaracions al diari Segre, l'acusat nega els fets i assegura que els treballadors estaven allotjats en perfectes condicions. Alega que ha estat víctima d'una denúncia interposada per motius racistes.
Gràcies, Alba. Canviem de tema i anem ara al Maresme. L'Ajuntament de Mataró ha mostrat de nou la seva preocupació pel mal estat en què es troba l'edifici de l'antiga seu de la mataronina Caixa Laietana i torna a demanar a l'entitat la possibilitat de reprendre les converses i arribar a un acord per la utilització de l'espai. Ens ho ampliem des de Ràdio Mataró. Judit Peñaranda, bon dia.
Així ho ha expressat a través d'una missiva que el mateix alcalde David Boté feia arribar al director territorial de Catalunya de Bankia i a la directora de la zona Maresme Sud barcelonès. La carta, que es va enviar a finals del passat mes de juliol, destaca l'escàs manteniment que s'ha fet de l'espai durant els últims anys i mostra la preocupació del consistori tant pel que significa tenir un equipament d'aquestes dimensions tancat des de fa temps com pel risc que això representa de poder ser ocupat. L'Ajuntament ja va fer aquesta petició a Bankia per primera vegada al març del 2019 i des d'aleshores entitat i consistori han mantingut converses de forma intermitent sense arribar a cap acord. L'edifici ubicat al carrer Puig i Pidemunt amb Pablo Iglesias ocupa un espai de 32.000 metres quadrats i en el seu moment va tenir un cost de 40 milions d'euros.
Gràcies, Judit, des de Mataró Ràdio. I en esports, el Barça ha oficialitzat el traspàs de Luis Suárez a l'Atlètic de Madrid. Marxarà per 6 milions d'euros en variables. De moment això és tot per ara.
Notícies en xarxa.
9:04 ara del matí, és el moment de fer el relleu aquí al Notícies en Xarxa de cara a aquesta tercera hora que tot just ara comença. Vanessa Raja, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
Avui què ens explicareu?
Doncs mira, en els propers minuts el que farem serà desmuntar molts mites i moltes llegendes que hi ha sobre l'ocupació de vivenda. Ja fa mesos que sentim que les ocupacions van a més i que els propietaris ho tenen magre per poder fer fora els nous inquilins il·legals, però realment què és una ocupació? Quins drets té el propietari? I el que ocupa, en té algun de dret? Què passa si es tracta d'una família amb menors? Quan es triga a fer fora els ocupes? De seguida repassem els dubtes més freqüents amb la jutgessa Maria de Prado Escoda. I la conversa tranquil·la d'avui la tindrem en connexió amb Girona. Allà ens espera la seva alcaldessa, Marta Madrenas, en ple episodi de restriccions que afecten a la ciutat a causa de l'augment de contagis de Covid. Li preguntarem com ho porten, si aquestes mesures aniran a més, quin impacte està tenint la pandèmia i com això afectarà, per exemple, a les fires de Sant Narcís, que s'han de celebrar d'aquí 3 setmanes. Qüestions que també el que farem serà parlar-les i conversar-les amb el nostre company de Televisió de Girona, Dani Vilà. Posem-nos al dia pel que fa als serveis, molt pendents del temps, avui festiu a Barcelona i altres ciutats del voltant. Segurament hi ha molta gent que està pensant en aquest pont de 4 dies. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Oriol Rodríguez, molt bon dia.
Hola, bon dia. Al llarg de la jornada d'avui s'espera que creui un front al país d'oest cap a est i això portarà un augment dels núvols al llarg del matí fins a deixar el cel entremig i molt ennuvolat en conjunt. Durant les hores centrals del dia, fins i tot, s'esperen algunes precipitacions disperses en conjunt, això sí, d'intensitat feble, que afectaran preferentment el sector central del litoral i el prelitoral i també les Terres de l'Ebre, sense descartar-se també en d'altres indrets del territori. Al llarg de la tarda el front s'allunyarà i s'obriran moltes clarianes, sobretot cap a les comarques de Ponent. El vent de component oest es reforçarà i bufarà amb alguns cops forts en zones elevades i la temperatura màxima serà més baixa arreu del territori, amb molts valors que se situaran entre els 23 i els 28 graus. De cara a demà caldrà estar molt pendents del canvi de temps que arribarà i és que de fet s'espera l'arribada d'una massa d'aire força més fred que portarà nevades al Pirineu, sobretot a l'extrem nord de la serralada, fins i tot amb una cota que de cara al final del dia podria baixar entorn als 1.500 metres d'altitud. A més, el vent bufarà amb cops molt forts, sobretot a la meitat sud del territori i també als cims del Pirineu, i la temperatura baixarà de manera notable al conjunt del Principat. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar. En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Les 9 i 10 del matí abordem ja qüestions d'actualitat i una, sens dubte, que marca també aquesta jornada és la decisió del govern espanyol de començar a tramitar l'indult als líders independentistes empresonats a partir de la setmana que ve. Un procés que podria allargar-se fins a mig any abans no passi pel Consell de Ministres. Ho confirmava el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, durant la sessió de control al Congrés dels Diputats. Campo explicava que ho farà perquè és el que toca. Ara caldrà escoltar les parts, tant el Tribunal Sentenciador com la Fiscalia, i, òbviament, prendre una decisió. Campo ha insistit en que el govern espanyol ha de vetllar pel compliment de la llei i ha afirmat que hi ha independència entre el Poder Judicial i el Ministeri Fiscal. Recordem que hi ha 3 recursos demanant aquest indult i que en els propers dies se n'ha de presentar un quart. En volem parlar amb Lluís Batlló. Ell és advocat penalista i és professor de l'Escola de Pràctica Jurídica de l'ICAP. Senyor Batlló, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, el govern està obligat a acceptar aquesta tramitació?
Sí, és correcte. Per això la notícia que surt a diversos diaris d'avui és una mica confosa, en el sentit de que sembla que la tramitació és una cosa i després l'otorgar l'indult és una altra. Vull dir, la tramitació és quelcom que és obligatori quan alguna de les parts ho sol·licita.
Quins informes calen per aprovar i per concedir aquest indult? Què és el que s'ha de presentar?
Bé, l'indult es demana per qualsevol persona, no té per què ser la persona que està penada, que està condemnada, i a partir d'aquí hi ha un informe del Ministeri Fiscal, hi ha un informe també de la defensa del penat i finalment hi ha un informe del tribunal, en aquest cas doncs el Tribunal Suprem, que ha dictat la resolució. Tot això s'eleva, diguéssim, es envia al Ministeri de Justícia, i el Ministeri de Justícia fa podríem dir una proposta que d'alguna manera també s'eleva al Consell de Ministres, i finalment és el Consell de Ministres reunit el que decreta o no l'indult. Vull dir que jo penso que el ministre, quan parla de 6 mesos, està parlant de poc temps, perquè normalment els indults triguen més o menys, en aquest procediment que hem comentat, un any.
Per tant, 6 mesos seria com una mena d'indult exprés.
Sí, es donés, seria la tramitació, seria un indult exprés, o sigui, trigaria menys de lo habitual, però lo important no és tant la tramitació, i aquí potser està, diguéssim, la confusió de la denúncia, perquè la tramitació és quelcom obligatori que qualsevol penat al nostre país pot demanar l'indult, sinó l'otorgament de l'indult, i això és el que veurem si el Consell de Ministres otorga o no.
Clar, vostè diu que això arriba al Consell de Ministres, però què passa si dins del Consell de Ministres no hi ha unanimitat a l'hora d'aprovar aquest indult, o hi ha algun vot de qualitat, com per exemple podria ser el del president?
No, té que ser per unanimitat i previ informe del Ministeri de Justícia. És un informe que, a veure, que no és vinculant, com tampoc són vinculants els informes que pugui fer els magistrats del Tribunal Suprem o el Ministeri Fiscal. Són preceptius perquè són obligatoris que tinguem aquests informes, però no són vinculants. I finalment el Consell de Ministres ho tindria que otorgar per unanimitat. És, en realitat, l'indult és com el perdó de la pena. Per això no ho demanen els presos, perquè si demanessin el perdó seria d'alguna manera un reconeixement de que han fet alguna cosa malament. El correcte és el que s'ha fet, que ho demanin altres doncs, organismes o inclús particulars.
Clar, però és que seria com reconèixer que s'ha fet alguna cosa malament i que es demana aquest perdó. D'aquí ve la següent pregunta, perquè s'està parlant molt també d'amnistia, que és un altre concepte força diferent, amb el mateix resultat, però expliquem quina és la diferència entre un indult i una amnistia, i que aquí hi ha les grans diferències també de criteri polític també després.
Clar, aquí hi ha una diferència fonamental. No sé si potser els joves no ho recorden, però quan l'any 77 es va dictar una llei d'amnistia, que també es va dir la llei de l'oblit, per amnistiar a tots els presos polítics de les dues bandes. Perquè l'amnistia no és el perdó del delicte, l'amnistia no és el perdó de la pena, és el perdó del delicte. O sigui, és com si no hi hagués hagut delicte, i això és el que demanen els presos polítics, que hi hagués un diguéssim, que desaparegués el delicte i no la pena.
El que passa que aquí ja s'obre un debat polític, que òbviament no entrarem perquè no ens pertoca a nosaltres, però és un matís important a l'hora de demanar una via o l'altra. Com a mínim ara la que hi ha oberta és aquesta de l'indult, que es començarà a tramitar la propera setmana. Senyor Lluís Batlló, digui.
Sí, no, que hi ha una altra. Ara també s'està parlant de, diguéssim, de la modificació del delicte de sedició. Que, llavors, si es cursés la pena de la sedició, podrien sortir els presos en llibertat abans del que s'estima. Vull dir que ara hi ha aquestes dues vies legals. L'indult per una banda i la modificació del delicte de sedició per l'altra.
Veurem què és el que passa en tot plegat. Senyor Batlló, sí. Moltíssimes gràcies per aclarir-nos alguns conceptes. Que vagi molt bé.
Bon dia.
Molt bon dia. I no deixem la qüestió judicial perquè, de fet, abordarem a partir d'ara, en els propers minuts, més qüestions vinculades a la justícia. Ja fa mesos que corre la brama de l'augment de pisos i de cases ocupades per persones que no són els seus propietaris legals, especialment si parlem de pisos que estan buits o segones residències. Però en aquest concepte, el d'ocupació d'un pis o d'una casa, hi ha molts matisos, hi ha moltes llegendes urbanes i moltes coses que se saben a mitges. I per això avui intentarem aclarir aquests matisos, intentarem desmuntar els mites i ho farem en conversa amb Maria de Prado Escoda. Ella és jutgessa i portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. La nostra idea amb aquesta conversa, si ens permetis, intentar aclarir molts dubtes que hi ha i a vegades, com dèiem, llegendes urbanes sobre el tema de l'ocupació de pisos, perquè hi ha molta por amb aquest tema de trobar-te un dia que has estat uns dies fora, per exemple, i arribes a casa teva i te la trobes ocupada. Si ens trobem que algú s'ha instal·lat en una propietat nostra, això és una ocupació?
S'hauria de matitzar, perquè si es tracta d'una propietat on nosaltres allí no hi vivim normalment, és a dir, que no hi tenim les nostres coses privades, que no hi desenvolupem la nostra intimitat. Imagini's vostè que potser que són pocs els supòsits, perquè realment la majoria de les persones no tenim vivendes desocupades on no hi anem mai, excepte grans propietaris, no? Si realment fos una vivenda on no hi estem residint, com deia, ja sigui primera, ni primera ni segona residència, estaríem en un supòsit o podríem estar en un supòsit d'usurpació, d'ocupació d'un bé immoble, que seria un delicte lleu abans de deia falta. Podríem presentar denúncia. Si realment es tractés de la nostra primera vivenda o de la segona residència, perquè és igual, tu pots anar els caps de setmana, pots anar-hi a l'estiu, però tu allí hi desenvolupes la teva intimitat i tens les teves coses. Allò seria un allanament o podria ser un allanament de morada. Seria un delicte, però un delicte molt més greu, castigat amb penes més altes, castigat amb penes de presó, cosa que l'ocupació està castigada amb penes de multa. En els dos supòsits es pot presentar denúncia. Evidentment, la gravetat no és la mateixa. I l'habitualitat amb la que succeeix l'allanament de morada i la usurpació no és la mateixa, perquè evidentment d'allanaments de morada n'hi ha molt pocs. Que vull dir, últimament, aquest estiu, s'ha parlat molt de la qüestió, però en realitat, supòsits d'allanament de morada que t'ocupin la teva vivenda, on tu hi vius cada dia, on hi vius els caps de setmana, o cada dos mesos, o a l'estiu, no són supòsits normals d'ocupació.
Per tant, hi ha més mite que no pas realitat, amb aquesta brama que està corrent, que sembla que ara s'ocupin pisos, domicilis privats, normals i corrents, per dir-ho així, que no són ni edificis buits ni res de tot això, no és cert que se n'estiguin ocupant més.
Exacte, vull dir, no és opinió meva, però ho hem parlat bastants companys, bastants juristes i tots ens posem d'acord que no és el que veiem habitualment nosaltres als jutjats, aquestes qüestions. Normalment són edificis sencers buits, habitatges on posa aquells cartells en venda, perquè normalment si una família o una persona vol ocupar una vivenda prèviament ja s'encarregarà de fixar-se que no hi hagi ningú dins, perquè és una qüestió de lògica. Si tu realment el que vols és ocupar una vivenda, no et posaràs en una vivenda on saps que te vindran els propietaris aquella mateixa nit o que estan allí dormint o que han sortit a comprar, perquè hauries d'utilitzar una violència i una força que fa que el delicte es convertixi en un delicte molt més greu, amb penes molt més altes, i allí sí que ja no és el mateix que una usurpació, que és una multa.
Clar, però jo penso, per exemple, a casos de gent que té una segona residència, que potser marxa del seu domicili habitual un mes, dos mesos, tot l'estiu, per exemple. Hi ha gent que a l'època d'estiu es trasllada a una altra casa, per tant, aquell pis realment no és que el deixis buit momentàniament perquè surts a comprar, sinó perquè el deixes, no hi vius durant un període de temps relativament llarg. Això és indiferent.
És que normalment en aquests supòsits ja l'incluïa dins dels supòsits que són molt poc habituals. És que potser ens hem trobat un cas Jo, per exemple, en tot el temps que vaig estar com a jutge instructora, i són els jutges instructors els que fan els judicis per delictes lleus d'usurpació i a la vegada veuen la instrucció per allanaments de morada, només em vaig trobar amb un supòsit que podria ser similar, que realment era un supòsit que havien marxat de la primera vivenda perquè no la podien pagar i se n'havien anat a casa dels seus pares. Realment estava desocupada, però quant temps portava desocupada? Portava un any desocupada. Estaria en un supòsit límit, però casos com els que s'estan plantejant teòricament ara, de que són vivendes que, és que fa dos mesos que no hi anem, realment aquests supòsits no són reals, no s'adapten a la realitat, perquè no són aquestes les vivendes que s'ocupen. Normalment la gent ja ha averiguat prèviament que siguin vivendes completament pràcticament buides, que no es vegi, perquè un quan entra ja veu si hi ha persones que estan vivint allí, encara que sigui temporalment.
I què hem de fer si ens hi trobem amb aquest supòsit? Hem de trucar a la policia, és el primer que hem de fer, que vingui la policia?
Exacte, el primer que s'ha de fer és presentar denúncia. Sí que és veritat que hi ha diferents vies, també hi ha la via civil, en principi si fos una mera ocupació d'immoble també es pot acudir a la via civil per a obtenir el desnonament, i realment el procediment es va modificar fa uns anys i ara el procediment és molt més ràpid per al desnonament. Ha canviat bastant en aquest aspecte. Si es vol anar a la via penal també es pot presentar la denúncia i seguirà el seu curs. Llavors també es pot demanar com a mesura cautelar si realment el jutge veu indicis raonables de que allí s'està cometent aquell delicte i es poden causar perjudicis importants, alguns adopten mesures cautelars, tot i que el nostre, per part de tribunals superiors, no recomana utilitzar la mesura cautelar del desnonament per part dels jutges d'instrucció si no ho tenim molt clar, perquè primer s'haurà d'averiguar si aquelles persones que estan vivint allí tenen algun tipus de dret, si tenien un contracte de lloguer, si alguna cosa que requereix un mínim d'investigació. Però hi ha aquesta possibilitat d'adoptar una mesura cautelar de desnonament i seria immediat.
Immediat. Per tant, se'ls pot fer fora de seguida.
Per part de les forces i cossos policials. S'oficiaria a les forces i cossos policials. No obstant, ja dic, crec que aquesta mesura s'ha d'adoptar amb cautela. D'acord? Perquè imagini's vostè que pot ser una família amb nens petits, a lo millor estan ensenyant que tenen un contracte de lloguer, bueno, anem a veure, anem a analitzar-ho, no adopten mesures precipitades, no? Perquè també...
Hi ha una altra qüestió que corre molt, és que si t'entren a casa, si per exemple una segona residència, que no hi vas gaire sovint, i fa més de 48 hores que hi han entrat, ja no és fàcil fer-los fora, això és veritat?
Home, el que es planteja amb les instruccions que s'han fet ara per part de Fiscalia i a Forces i Coses de Seguretat, és a dir, es planteja que es pugui donar l'ordre immediata per part de Fiscalia als cossos policials, inclús els cossos policials puguin intervenir sense la necessitat de l'autorització d'un jutge quan es tracta de flagrante delito, que es diu, és un concepte jurídic. És a dir, que en aquell mateix moment estan entrant o acaben d'entrar fa uns minuts. Per això se recomana a la població que si veuen alguna cosa estranya que truquin, que denunciïn amb uns telèfons que diuen que posaran especials. Clar, evidentment, si han passat 48 hores, és evident que ja no has pogut detectar l'entrada. Simplement el que detectes és que hi ha unes persones dins d'un immoble. Llavors pues, hauràs d'acudir al procediment normal, que és el procediment judicial, i aquest procediment judicial suposa o presentar demanda al procediment civil o presentar una denúncia i demanar aquesta mesura cautelar de desnonament o arribar fins al final del procediment. Clar, és més lent, evidentment és més lent. No serà tan ràpid.
És un error voler actuar, per dir-ho així, per la força, si em permet, voler forçar la porta, voler fer-los fora, actuar per voluntat pròpia o pagar empreses, i vostè ho sap, que s'ofereixen per fer fora la gent que et pugui estar ocupant la casa. Això és un error? Estem cometent nosaltres mateixos un delicte en el nostre propi immoble?
Doncs sí, és així. És així. Jo entenc que les persones vulguin buscar una solució més ràpida. Però és que, clar, no és una qüestió de rapidesa, perquè clar, seria constitutiu, o podria ser constitutiu d'un delicte de coaccions. Perquè en aquest cas estàs utilitzant tu la força o tu la violència per a provocar que aquestes persones hagin de sortir. I les estàs obligant a fer una cosa que encara no s'ha demostrat, perquè encara no hem iniciat el procediment, si realment tenen aquell dret d'estar allí o no. Pensi que ha de pensar la població que el procediment s'ha accelerat, que cada vegada és més ràpid, no per obtenir una resposta en una setmana, perquè no dubto que per molt que paguis et donin una resposta en 24 hores o en 48 hores, tardarà el que tardarà, és millor que ho diguin un procediment que potser en un mes o en dos tindràs la mateixa resposta, o menys, si s'adopta la mesura cautelar. I sempre estaràs emparat en dret, que no actuar fora de les vies legals.
I què passa amb els grans tenidors? I no estic pensant en bancs ni estic pensant en fons d'inversió, estic pensant en persones que potser, pel que sigui, tenen més d'una propietat, que les tenen buides o pel que sigui. Són grans tenidors a partir de quan s'és un gran tenidor d'immobles?
Bueno, això realment des del punt de vista jurídic no és un concepte jurídic, això nosaltres ja no ho valorem en aquest sentit. Realment el que valorem per apreciar si realment hi ha una pertorbació del dret a la possessió és que si una vivenda on s'estigui vivint o residint temporalment, permanentment, o no s'estigui residint. Simplement s'adopta aquesta diferència. El concepte de grans tenidors me sembla que és un concepte que ja s'utilitza amb altre tipus de normativa que s'està fent últimament per a protegir els petits propietaris, però nosaltres això sí que no ho valorem.
Clar, però si jo tinc molts pisos, alguns dels quals estic buits, pel que sigui no m'interessa llogar-los, els tinc tancats, pel que sigui. A mi m'entra algun d'aquests pisos i la llei no és la mateixa o no s'actua de la mateixa manera perquè no és ni una residència habitual meva ni és la meva segona residència on vaig a fer les vacances. Això va per una altra via?
Seria la via de l'usurpació. O també pots anar a la via civil. Realment també pots anar a la via civil i obtenir un desnonament. És que el procediment, com he dit, ja es va reformar fa un temps i és molt més ràpid. Però, evidentment, l'usurpació o l'ocupació com a delicte lleu protegeix aquells llocs on tu tens la possessió, on encara que faci molt temps que no la disfrutes, però que l'hagis disfrutat la possessió. I l'allanament de morada on tu hi vius, ja sigui temporalment, clar, evidentment aquests propietaris o aquestes vivendes completament buides o que no ha viscut ningú mai, perquè realment també el supòsit és aquell on no ha viscut mai ningú. Són pisos on a vegades hi falten hasta connexions, hi falten mobles,
que estan a mig fer, sí. Pisos que s'han quedat a mitges, que això també passa.
Això seria doncs el supòsit típic per anar per la via civil, per aquest procediment ràpid de desnonament de persones que estan vivint allí, de precari, que es diu, que no tenen cap dret que els habiliti a viure allí.
Jutgessa Maria Prado Escoda, moltíssimes gràcies per haver-nos aclarit alguns dels conceptes, com dèiem, molts mites, moltes llegendes i moltes mitges veritats o qüestions que no se saben ben bé al 100%, per això avui l'hem convidat per aclarir-ho. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Molt bé, a vostès, que tinguin bon dia.
Una pausa, 3 minuts i tornem de seguida en connexió amb Girona. Fins ara.
Blow them out. Notícies en xarxa, edició matí, amb Vanessa Raja.
Dos quarts de deu del matí, abordem ja la recta final de Notícies en xarxa d'avui, d'aquest dijous 24 de setembre, i com dèiem, ho farem en connexió amb Girona, amb els estudis de Televisió de Girona. Ja ens espera la seva alcaldessa, la senyora Marta Madrenas. Què tal, alcaldessa? Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia. Bé, dins de les dificultats, però vaja bé, hem de ser positius.
Absolutament comprensible, i ens alegrem que sigui així, una mica positiva amb la que està caient. També ens acompanya el Dani Vilà, cap d'informatius de Televisió de Girona. Dani, què tal? Molt bon dia també, gràcies per ser-hi.
Bon dia i molt bona mercè amb les circumstàncies que ens toca viure, però que tingueu molt bona mercè als de Barcelona.
Doncs gràcies, avui ens toca fer festa a nosaltres, que ja veus que no l'estem fent, perquè a fi de comptes només és festa a Barcelona i aquí donem servei a tot el país. Alcaldessa, ara vostè ho deia, la que està caient no és poca, portem una pandèmia que ja fa mesos que ens afecta a nivell mundial. I precisament la ciutat de Girona ara fa una setmana, doncs està, des de fa una setmana està afectada per restriccions més estrictes per evitar la propagació d'aquesta pandèmia. S'estan complint les restriccions? Com s'estan comportant els gironins?
Sí, efectivament, doncs la setmana passada vam tenir una sèrie de dades que no eren gens positives i que per tant es van haver de prendre unes determinades prescripcions més restrictives per la ciutadania, i el que és cert és que sempre hem parlat de que hi ha hagut molta responsabilitat per part de la ciutadania i un intens esperit de solidaritat cap als altres. El que passa que, doncs bé, les dades no acabaven d'acompanyar i per tant, doncs ara sembla, és a dir, sembla que sí, que en principi s'està complint força. És cert que hi ha alguns sectors de la població que a vegades ens fan patir una mica més, que són els joves, no? I potser a vegades, alguns joves que potser a vegades no acaben de, doncs, d'entendre la dificultat d'aquesta situació, no? Però vaja, la gran majoria sí que compleixen i per tant ara estem recuperant una miqueta la corba, això és molt positiu, no obstant no és suficient i per tant encara hem de continuar un temps més amb aquestes mesures restrictives.
En principi és una setmana més?
Sí, el que passa que, comentant-ho amb Salut, és cert que no coneixem cap municipi que aquestes restriccions les hagin tingut només dues setmanes. Per tant, jo ja prevec, home, si no fos així, doncs seria fantàstic, però en principi jo prevec que sigui un mes. Jo quasi bé puc estar segura que quan transcorrin els 15 dies, d'aquí uns dies, segurament es pot prorrogar 15 dies més per acabar de reduir de forma substancial aquesta corba.
I ja li sembla bé que es facin aquest tipus de restriccions selectives? Vull dir, perquè és Girona, perquè és Salt, però per exemple no és Sarrià, que tot just està a tocar. Vull dir, potser s'hauria d'haver enxamplat una mica més la zona de reacció i de restricció pel que fa a la Covid?
No, jo crec que tots hem de ser solidaris i on hi hagi el focus és on s'han de fer les restriccions. Ja sé que en aquest cas doncs, ens ha tocat als gironins i a les gironines, però entenc que és molt important la reactivació en tots sentits, amb les escoles, la reactivació econòmica també, els comerços, les empreses, l'hostaleria. Per tant, no, en absolut desitjo ni voldria que s'extenés, al revés, quan més aviat puguem tots recuperar doncs, aquestes línies de reactivació, doncs tots estarem molt més satisfets, perquè és cert que hi haurà moltes, ja hi ha i hi haurà encara, aquesta tardor serà una tardor molt difícil, moltes persones i empreses que s'ho estan passant i s'ho passaran francament molt malament, i per tant necessitem recuperar certa normalitat, que no hi serà mai. Per tant, no, entenc que se miri precisament de buscar l'epicentre i que se concentri en aquells espais.
Ara deia vostè que s'espera que tot plegat aquestes restriccions s'allarguin probablement més enllà dels 15 dies inicials. Per tant, ens anem ja pràcticament a Fires de Sant Narcís. Dani, tu que ets gironí, això vol dir que estem tocant una de les dates clau del calendari de la ciutat de Girona, no?
Sí, una de les dates claus que espera també el sector turístic en Candeletes. Venim de l'estiu que venim, els hotelers explicaven aquest poc més de 36% d'ocupació, però amb un 20% només de volum de negoci respecte a l'any passat. Alcaldessa, què ens hem d'esperar d'aquestes fires? Veiem la Mercè, totes les mesures que ha pres per evitar aglomeracions, hem vist també a Santa Tecla funcionant a mig gas per evitar també aquestes aglomeracions. Sabem que n'hi haurà atraccions de fires a la Devesa. Quines fires ens hem d'esperar?
Sí, doncs tu mateix ho has dit, no? No poden ser unes fires normals, ja estem veient tots els altres municipis, les festes de Girona, les fires de Sant Narcís, són les darreres festes majors, la darrera festa major de Catalunya, és la festa major de tardor, i hem tingut doncs ja tota aquesta avançada de festes en què ja et fan preveure doncs cap on aniran també les de Girona. És cert que ara estem acabant de lligar tots els temes i aviat hi ha d'haver doncs una roda de premsa per comunicar exactament doncs com podrem organitzar-les, que lamentablement jo crec que tothom ja sap i tothom ja entén que no poden ser com una festa ordinària, com un Sant Narcís ordinari.
Abans parlava aquesta preocupació d'alguns joves, del seu comportament. Fires és habitualment un lloc de trobada quan hi ha barraques, de fet ja no n'hi va poder haver-hi l'any passat, hi va haver-hi les de cap a final de febrer, que van tallar just després, per poder-se celebrar. No sé si hi haurà un control especial de que no hi hagi doncs, botellons arreu de la ciutat amb els joves doncs, en aquests actes que es puguin desenvolupar de fires, tenint en compte que no hi haurà l'oferta habitual d'aquests punts de trobada habituals per fires entre els joves.
Sí, tot això doncs s'explicarà ara aviat, ho estem acabant d'organitzar. Jo també no vull avançar res i que després doncs haguéssim de dir que no era correcte el que estava dient, però sí que és evident que en aquest cas el control d'aquests botellots o de festes alternatives a la ciutat de Girona, en aquest cas que no es tracta de cap protesta política, de cap protesta juvenil, de cap, sinó per qüestions de salubritat i de salut pública i de la salut i la recuperació de la pròpia ciutat, es tracta de solidaritat cap als nostres veïns i veïnes, evidentment doncs, des de l'Ajuntament de Girona i evidentment parlarem també amb Mossos d'Esquadra, que també ho estem lligant, doncs no seran possibles, estan absolutament prohibits i per tant no hi ha fórmula de poder fer aquestes trobades alternatives, diguéssim, doncs no, i evidentment farem seguiment. Estaran totalment prohibides, però és que no crec ni que ningú se li passés pel cap, perquè és que, clar, estem parlant de responsabilitat cap a la salut pública, cap a la salut de tots i cadascun de nosaltres. Jo no crec que ningú una mica responsable doncs se li acudís fer festes d'aquestes alternatives ni proposar-les.
Això vol dir que li van fer cas la setmana passada amb les restriccions. Feia una crida als joves, sobretot als universitaris que havien començat l'activitat, que els dijous, que molts esperen per fer aquestes festes, molts en locals, en els seus mateixos pisos, que no es fessin. Entenen que la policia va dir que es havien portat bé, diguéssim, també els universitaris.
Sí, sí, ens sentim molt orgullosos. És cert que a vegades no tenim en compte doncs, la situació, fins i tot emocional, dels nostres joves. Han patit, imagineu-nos tots nosaltres a les seves edats doncs, vivint una situació com aquesta de pèrdua de la llibertat fins i tot, no? I de poder doncs, viure l'oci i aquests canvis d'edat, doncs és molt difícil per ells, no? I ens sentim profundament orgullosos d'aquests nostres joves que efectivament, doncs, amb totes les dificultats del món, però ens estan ajudant a tots, estan formant part d'aquesta lluita contra la Covid.
Doncs Benet Déu és un impacte més també doncs, pel sector turístic, que em sembla que és una de les properes qüestions que li vols plantejar.
Clar, perquè,
a
exacte, perquè si ja tenim unes fires que no seran les ordinàries, es va suspendre el temps de flors, també, que estic pensant que a nivell de dates clau per l'economia de la ciutat, on es mou moltíssima gent dins de Girona, també això és un altre pal per l'economia. Quin està sent l'impacte? Han fet números de quin és l'impacte de la Covid a la ciutat de Girona, les pèrdues que s'estan tenint?
No, exactament no hem pogut fer aquests números perquè també depèn del sector privat i això es veurà doncs, més endavant quan hi hagin doncs, les liquidacions, fins i tot els impostos, etc. Però, per exemple, sí que podem valorar un impacte que ja es veu que és gravíssim, que és l'augment de l'atur a la nostra ciutat. Nosaltres, que vam entrar just en plena crisi, no? Fa uns anys, doncs, vam poder revertir aquella situació i ara, no obstant, i ens va costar molts anys revertir-la. I ara doncs estem amb un 35%, prop d'un 35% més de persones aturades respecte a l'any passat. Això és gravíssim, és molt. I sabem que és gravíssim i és molt perquè ja hem viscut l'haver de revertir aquesta situació i així com perdre llocs de treball doncs és relativament fàcil, lamentablement, en canvi recuperar-los i crear llocs de treball és molt difícil i això ens preocupa moltíssim. Aquesta dada ja la tenim i aquesta dada és real, no? I veiem botigues que encara romanen tancades, vaig mirant de passejar pels barris preguntant, aquesta creieu que obrirà, creieu que no, és ara perquè estan fent ERTOs o creieu que més, què us han dit? I bé, n'hi ha algunes que no obriran i això ens preocupa moltíssim, no? I, en fi, tindrem, per això deia, tindrem moltíssimes dificultats a partir d'aquesta tardor, fins i tot durant tot aquest temps i aquest estiu sembla que tots érem conscients de la situació que hi havia, però crec que vivíem una mica amb una bombolla, no? Ara es començaran a veure les situacions reals, més estables, diguéssim, de les dificultats i de la duresa d'aquesta crisi, no? I és ara quan ens hem de precisament unir tots, treballar tots de forma col·laborativa, administració, entitats, empreses i veïns, col·laborant colze a colze els uns amb els altres. No hi ha ni bons ni dolents, tots hem d'anar a la una per intentar recuperar aquesta situació el més aviat possible aquí i a tot el país, és clar.
I com pensa col·laborar, per exemple, l'Ajuntament de Girona amb aquestes petites empreses, amb aquestes pimes que ho estan passant tan malament? Tenim la data aquesta del 30 de setembre dels ERTOs, que a priori s'acaben, si és que no es prorroga, a partir del dia 1 d'octubre. Des de l'Ajuntament tenen previst donar oxigen a aquestes empreses amb alguna mesura en especial?
Clar, heu de tenir present que els ajuntaments tenim els pressupostos que tenim i imaginem que poguéssim arribar a donar alguna ajuda a totes aquestes empreses, que estem parlant de 200 euros, de 300 euros. Algú pensa que algun negoci canviarà la seva opció de poder subsistir o no per 200 o 300 euros? Llavors nosaltres no tenim aquesta opció, això ha de venir d'altres administracions. No obstant, sí que tenim opcions d'ajudar a que tot el que envolta aquesta economia doncs funcioni el més aviat millor. Per exemple, quan es van acordar aquestes restriccions per la ciutat de Girona, nosaltres vam creure que el que havíem de fer és recuperar el més aviat possible la normalitat, precisament pensant en aquests sectors. I si podíem estalviar uns dies, ho havíem de fer. Per això nosaltres vam afegir, per exemple, d'altres restriccions també, que són dures per la ciutadania, però per poder avançar aquest sortir de la crisi. Doncs això ja ha sigut en alguns casos una mica polèmic o criticat, diguéssim. Doncs nosaltres ho assumim, però creiem que la prioritat, per exemple, era sortir d'aquesta situació de semiconfinament o de més greu a la ciutat de Girona, per exemple. En el tema de l'atur i de la recuperació dels llocs de treball, aquí sí, estem fent ja des del primer moment unes apostes importants, vam triplicar els imports dels pressupostos per ajudar aquelles empreses, botigues, comerços perquè puguin mantenir els seus treballadors i fins i tot per obrir nous comerços o nous negocis. També tenim unes ajudes que poden arribar fins als 3.000 euros, no és pas menor. Després ens estem plantejant seriosament, tot i que segurament serà deficitària, però creiem que és molt important, per exemple, mantenir la Fira de Girona, el certamen. I això ho estem fent i ens està costant molt perquè s'han de prendre unes mesures excepcionals, però això ho fem també en pro del dinamisme econòmic. És difícil torejar amb tota aquesta situació, però tot el que està a la nostra mà doncs ho estem implementant. El que no podem fer, perquè és que no tindria cap efectivitat, és donar, que a vegades és el que tothom demana, no? Però demana, o les persones diuen, com s'ajudarà el comerç? Els hi donareu una subvenció? Però estem parlant d'unes quantitats tan petites que això no faran canviar res. El que hem de fer és ajudar a que tot el clima del voltant doncs canviï, que les persones també vagin a comprar, que el que necessitin es vagi a comprar, que també es vagi a comprar roba, que també es vagi a comprar calçat, que també, és a dir, que es vagi al comerç, etc. I és això, el que hem de fer les administracions és donar aquesta confiança, no? Com l'estem donant amb les escoles, que sé que hi ha dificultats. Ara a Girona, per exemple, ahir teníem 15 grups aïllats, però bé, la resta, els 600 que som, doncs amb normalitat, i això anirà passant i ho hem de gestionar sense fer drames, entenent que aniran passant, que aniran de forma alternativa aïllant grups, no aconseguirem l'estat zero, no?, d'aïllaments, però fer-ho sense dramatismes, ajudant, escoltant al costat de la ciutadania i reduint al màxim possible tot aquest impacte. És això el que podem fer els ajuntaments.
Vostè diu que en donar subvencions potser no és la solució un moment, Dani, però jo me'n referia també taxes, impostos, rebaixes, exempcions d'algun tipus de tribut. No ho preveu?
Sí, això ja ho vam fer. Sí, això, el primer moment de que va aparèixer aquesta dramàtica pandèmia, doncs ja es van aplicar un munt de bonificacions, allargament de les taxes, reducció d'impostos, eliminació en algun cas, això ja ho vam fer des del primer moment.
Dani.
Sí, dèiem aquest inici de curs, una de les qüestions prioritàries després de 6 mesos d'escoles tancades, podran començar al setembre amb un anunci pràcticament sorpresa, perquè havien portat amb molta discreció aquestes converses amb Esquerra Republicana. Per tant, fa aquests 20 i escaig dies que tenen aquesta nova coalició. Com està marxant aquesta coalició? Li haig de dir que la setmana passada, en l'entrevista amb el president Puigdemont, va dir que sentia enveja sana que vostè sí hagués aconseguit que els republicans s'assumin al govern després que ell havia fet molts oferiments i no hi havien acabat entrant els republicans. Com està marxant aquesta coalició?
Sí, vaig veure l'entrevista amb el president Puigdemont. La veritat és que molt bé, està funcionant molt bé, però no té més misteri que un, i és que tots dos sentim aquest toc de molta més responsabilitat que suposa els moments tan difícils que estem vivint ara. Hem posat la ciutat i la ciutadania al davant de tot, al davant de qualsevol sectarisme, al davant de qualsevol ideologia que vagi més enllà del que necessita la pròpia ciutat, i quan fas això, doncs després és molt fàcil, perquè el que regna és el sentit comú, intentar fer tan bé com sabem les coses molt ben fetes, no? I en aquest sentit, doncs, coincidim en això, i per tant era de preveure, doncs, que funcionés molt bé, perquè tenim un repte ingent pel davant, i per tant estem totalment centrats en mirar de revertir totes aquestes situacions en tots els àmbits, doncs el més aviat possible o més ràpidament possible.
És una coalició que té 13 regidors, la majoria està als 14 regidors, habitualment quan s'acosten en plenes fires normalment acaben passant ordenances, taxes municipals per aquest any, per el 2021, per tant necessitaran el suport. Està tranquil·la Marta Madrenas, tenint en compte que està en minoria, que hi havia un bloc molt compacte dels PSC i de Guanyem Girona per un costat, amb Ciutadans potser sembla complicat amb algunes coses poder-s'hi posar d'acord. Està tranquil·la en que puguin tirar endavant aquestes taxes, pressupost i pressupostos posteriorment, que són dues eines vitals per a la gestió municipal i més amb la situació actual de plena pandèmia?
Jo vaig arribar a treballar a l'Ajuntament de Girona quan vaig entrar amb Carles Puigdemont, i des de llavors ençà, que han passat uns anys, mai a la vida he sapigut el que era una majoria absoluta, i sempre cada any hem aprovat els pressupostos. Doncs jo crec que tornarem a fer igual. Jo confio en la responsabilitat de tots, i que tots estan centrats en que la ciutadania està vivint moltíssimes dificultats i que vindrà una tardor molt difícil, molt difícil, i no puc pensar que se'ns obligui a fer una pròrroga dels pressupostos, ni me passa pel cap, que ens obliguin a fer una pròrroga dels pressupostos, perquè això només seria una situació molt dolenta per la ciutadania, no? Per tant, no me passa pel cap. Estic segura que hem de trobar les fórmules en consensos, amb esforços per part nostra, parlant molt, és a dir, no, evidentment no espero fer clic i que estiguin aprovats, però sí que confio que parlant molt, trobant consensos, trobant acords, serem capaços tots plegats, perquè serà gràcies a la responsabilitat de tots els que hi participin, doncs poder aprovar els pressupostos que necessitarà la nostra ciutat i la ciutadania. És que no parlem de ciutat ni d'ajuntament, no són uns pressupostos que necessita l'ajuntament, els pressupostos els necessita la gent, i per tant estic segura que no es poden posar d'esquenes, no ho faran. Hi haurà responsabilitat i pensaran amb la gent, segur, perquè ho fan sempre l'oposició, i per tant segur que els podrem aprovar.
Una eina que tindran és aquest superàvit que finalment l'Estat espanyol ha sentit durant moltes setmanes reivindicar que aquells municipis que tinguin superàvit, com és el cas de Girona, poguessin utilitzar-ho per afrontar el que és tota la crisi social, comercial, econòmica que està suposant la pandèmia. Què en pensa de la gestió que han acabat fent l'Estat espanyol?
No, està malament. És incorrecte. És que s'ha de fer d'una vegada el que demana tot el món local en el seu conjunt. Ens hem unit, no només les ciutats de Catalunya, que totes, és que ens hem unit amb totes les ciutats espanyoles. Jo estic parlant amb l'alcalde de Saragossa, per exemple, de diversos colors polítics, i tots coincidim exactament en el mateix. Llavors, no, malament, és a dir, molt bé, està molt bé que donguin una mica d'ajudes, però és que el que volem és que els que tenim superàvit puguem utilitzar-lo. És que estem parlant de molts diners a la ciutat de Girona que ens donarien per poder afrontar i ajudar la ciutadania amb una mica més de garanties, doncs ens donarien cert aire. Llavors no puc dir que estigui bé, perquè és que és tan fàcil com dir, si senyors, l'utilitzin els diners dels ciutadans per als ciutadans, és que és l'únic que demanem, no? I a part, doncs hi ha d'haver uns canvis, és igual, són coses molt tècniques, no? Però hi ha d'haver uns canvis tècnico-financers per permetre'ns també que durant 2 o 3 anys doncs no haguem d'estar sotmesos a unes normes, regles molt estrictes d'endeutament, etc., que no ve el cas d'equilibri pressupostari, que ens limiten molt el també poder... Miri, per exemple, l'Ajuntament de Girona només estem endeutats en un 36%. Això és res, és molt poc, fins al 100 no hi hauria cap dificultat. Jo no dic que ens hem d'endeutar per endeutar, jo no sóc d'aquestes, jo no estiro mai el braç, més el braç que la màniga. A mi m'agrada gestionar amb cautela, però és que ara, doncs, si s'han de demanar préstecs per ajudar la ciutadania, ara és el moment en què les administracions ho hem de fer. És que no hi ha cap problema, per això existeixen els préstecs, i nosaltres hem d'ajudar la ciutadania, hem d'ajudar les empreses, hem d'ajudar les persones autònomes en els comerços, els hem d'ajudar, me sento obligada a ajudar-los, i per tant ens han de permetre endeutar-nos més, perquè per exemple a Girona podem fer-ho perfectament, no? Doncs home, totes aquestes coses s'han de modificar, per tant contenta gens. La ciutadania necessita molt més, que a sobre no estem demanant diners, estem demanant que ens deixin utilitzar els nostres, i que amb els nostres propis recursos, el nostre endeutament, puguem superar millor aquesta crisi per ajudar millor els nostres ciutadans. Per tant, no, molt crític amb el govern espanyol, espero que ho acabin fent, no sé si ho faran, però si ho fan ja hauran anat tard, perquè també haurien pogut ajudar possiblement algunes empreses que potser no haurien hagut de tancar les seves persianes, i potser més persones no haurien hagut d'anar a l'atur, perquè ja ho dic, després recuperar persones de l'atur és molt difícil. Molt crític amb la gestió que està fent el govern espanyol.
Doncs, alcaldessa, parlem d'una altra gestió. En aquest cas és la gestió que s'està fent des de Palau del que queda de legislatura, que ben bé tampoc sabem quan serà. Ahir vèiem el president Torra, que anava a declarar al Tribunal Superior de Justícia. La setmana passada ho feia el Suprem amb aquesta causa que té oberta per les pancartes penjades a Palau. Què en pensa de tota aquesta indefinició que hi ha sobre si es convocaran eleccions, què passarà si hi ha una inhabilitació del president? Com ho veu tot plegat?
Jo que veig en primer lloc és que és una barbaritat democràtica, una barbaritat que en un estat que es consideri de dret, és a dir, que no només sigui en el paper, que de veritat sigui un estat de dret, per demanar la llibertat d'expressió, un president d'un país pugui ser inhabilitat. És tan inaudit això, és una barbaritat tan enorme. Nosaltres aquí, potser perquè ho hem anat sentint, doncs sembla que te vas acostumant, però quan ha vingut algú de fora, que jo a vegades doncs he de fer recepcions amb persones importants que venen de fora del nostre país, i te pregunten per això de la inhabilitaran ara el president, queden estupefactes que aquest sigui el motiu, no perquè ha robat, no perquè hagi fet malament les coses amb la gent, no perquè incompleixi res, no, per demanar la llibertat d'expressió, minusvalorarà la voluntat de la ciutadania a l'hora d'escollir un president i doncs expulsarà del govern un president d'un país. És que és inaudit, i això que me sembla a mi tan gravíssim, vinc del món del dret i me sembla una barbaritat, ja ho dic, és que no trobo adjectius per definir-ho, doncs clar, se me fa terriblement dur avançar en i què fareu i com reaccionareu. Però és que és tan gros, és tan gros que home, que tot el país hauríem de doncs activar-nos en que això no hauria de passar. Jo no vull donar per fet, perquè vinc del dret, no vull donar per fet que efectivament aquesta inhabilitació s'arribi a dur a terme, perquè és que aniria contra tot el que he estudiat, i per tant vull pensar que això no passarà. Per tant, estic en aquesta fase. En quant a la resta, si hi haurà eleccions o no, és clar, si passés res, està clar que n'hi haurà d'haver més endavant, quan pertoquin segurament, o quan hagi de ser, no? Però a mi me sembla bé que s'esgoti fins al límit tota la defensa jurídica, però també tota la defensa política d'un president, d'un govern que d'una forma tan bàrbara vol ser expulsat. En definitiva, estem parlant de repressió de minories nacionals, que és el que, quan parlo amb persones de fora d'Espanya, doncs és com ho perceben. Ho veuen de forma objectiva i diuen: això és una persecució d'una minoria nacional, i és així. I ara, amb la figura del president, com tenim presos polítics i com tenim exiliats, no? Doncs no és més que això, i hem d'obrir els ulls, i per tant, en aquest sentit, no hem d'avançar més passes, que sigui el propi estat espanyol que es vagi retratant davant de la comunitat internacional i que es vagi veient com, tot i que en el paper és una democràcia i tot i que en el paper és un estat de dret, en realitat en la vida real no ho és.
Veurem què és el que acaba passant. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Notícies en Xarxa. Que vagi molt bé, molt bon dia.
A vosaltres, moltíssimes gràcies, i gràcies per estar treballant, tot i la Mercè.
No passa res, és la nostra feina. Dani Vilà, també moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més.
Adéu, bon dia.
Adéu, molt bon dia, que vagi molt bé, bon dijous. I nosaltres també ho deixem aquí, se'ns han esgotat ja els minuts de Notícies en Xarxa d'avui, però demà hi tornem a les 7, com sempre. Que vagi bé, molt bon dia.